Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'Ajuntament de Sabadell ha paralitzat durant un any les llicències per a locals d'oci nocturn, locals d'apostes, clubs canàbics, pisos turístics o establiments sexuals. Una mesura que s'allargarà mentre es treballa en un nou pla per regular aquests tipus d'usos. Així n'ha informat avui la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, en acabar la Junta de Govern local.
El principal objectiu és creiem que hi ha usos que normalment a la ciutadania, segons com els afecta més o menys, i jo crec que la solució segurament és endreçar aquests usos, ordenar-los i tenir una ordenança a la ciutat.
Molina creu que cal fer una aturada per repensar on s'han d'ubicar exactament aquests tipus de locals que acostumen a generar una certa controvèrsia entre els veïns. Les previsions de l'executiu local és que el nou pla pugui estar enllestit durant la segona meitat de l'any vinent. És dilluns 2 de desembre, aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
És una infraestructura que l'única cosa que genera per Badia són externalitats negatives i per nosaltres no és cap guany. Nosaltres no veiem, avui per avui, no veiem que aquesta infraestructura sigui positiva pels interessos de la nostra ciutat.
És l'alcaldessa de Badia del Vallès, la socialista Eva Menor, parlant sobre l'aeroport de Sabadell. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Menor s'ha mostrat taxativa i ha apostat pel tancament de l'aeròdrom sabadellenc perquè, tal com escoltàvem, no comporta cap benefici per al municipi.
En marxa l'operació Fred a Sabadell.
El protocol està actiu des d'avui i preveu una sèrie de mesures per atendre les persones sense llar si les temperatures baixen dels 0 graus. El dispositiu, coordinat per l'Ajuntament i Creu Roja Sabadell, inclou sortides de la unitat d'emergència social i un alberg amb 10 llits per sense sostre. Xavi Miralles, tècnic de comunicació de l'entitat, ha explicat a l'emissora municipal com funciona tot plegat.
A part de sortir el dimecres fixe, que comentàvem, llavors ja se surt a partir de l'evolució de les temperatures, d'acord amb l'Ajuntament de Sabadell, amb la taula de sensellarisme, doncs anirà mirant quina és l'evolució de les temperatures i en casos de prealerta, d'alerta climatològica, quan hi hagi d'haver una alerta climatològica, en aquest cas en prealerta, és quan la Creu Roja, diguem, surt amb el vehicle, amb la UES, i actua proporcionant, com deia, habitualment a les persones que dormen al carrer, no?
L'alberg encara no s'ha habilitat, mentre que la unitat ja ha fet un total de 6 sortides, durant les quals ha atès una mitjana de 15 persones, majoritàriament homes.
El Sabadell és el nou líder en solitari del grup 3 de segona B. Serà un dels arguments principals del programa Hotel Suís. Un cop finalitzi el Notícies Migdia, a les 2 en punt.
També parlarem de la classificació de l'Astralpool Natació Sabadell per als quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení. El rival a la pròxima ronda serà el Donats Baros, l'Horizonte de Catània i el Buliac Meni.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. I comencem amb la previsió meteorològica. Sergi Gallego, molt bon dia. Doncs sembla que no podem escoltar aquesta previsió del temps de la mà del Sergi Gallego. Mirem de recuperar aquesta intervenció, si no, us informem tot seguit de les incidències viàries que recullen aquesta hora per part del Servei Català de Trànsit. Aquesta hora hi ha circulació fluida al llarg de tota la xarxa viària catalana. Només cal destacar alguns problemes a la ronda litoral en sentit nus de la Trinitat. I sembla que ara sí podem escoltar la previsió del temps de la mà del Sergi Gallego. Molt bon dia, Sergi.
Hola, bon dia. Predomina el cerceré o poc ennuvolat en general amb alguns núvols alts al litoral. Malgrat tot, persisteixen alguns estres baixos a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre que no acabaran de marxar. Per la seva banda, la temperatura serà lleugerament més baixa en conjunt, sobretot allà on siguin persistents els estres baixos. Pel que fa demà, augmentarà la nuvolositat, sobretot a la tarda, quan s'espera precipitació al quadrant nord-est i al terç sud. Això serà el preludi del que s'espera dimecres, acumulacions abundants de precipitació al quadrant nord-est i un important temporal de vent i mar a tota la façana litoral, amb ratxes que poden superar els 70 km per hora i onades de més de 3 metres d'altura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ràdio.
ara ens fixem en com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet, Cristina Adrián, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hi ha alguna incidència a aquesta hora?
Doncs no, ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha cap incidència segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació molt tranquil·la aquesta hora, tant a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Cristina, molt bon dia. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria. L'Ajuntament treballa en la regulació d'usos i activitats polèmiques a la nova regulació de l'oci nocturn que ja avançava Ràdio Sabadell fa dues setmanes. Se li ha de sumar també la dels locals de jocs i apostes, els clubs canàbics, els establiments d'activitat sexual o els habitatges d'ús turístic.
La notícia del dia.
Mentre s'allarguen els tràmits per dissenyar el nou pla d'usos, quedaran aturades totes les llicències relacionades amb aquestes activitats. El pla d'usos actual de la ciutat no està sent del tot efectiu davant d'activitats concretes.
Segons la regidora de Desenvolupament Urbà i Transició Energètica, Mar Molina, hi ha usos que desperten polèmica en el seu entorn. És per això, diu, que cal definir molt bé on es pot ubicar cada una d'aquestes activitats.
Són usos polèmics perquè no tothom està d'acord amb ells o no tothom li agrada tenir un club de fumadors a sota de casa. Llavors, al final, continuem. Pel millor per tots és començar a regular-lo, tenir regulat. I per això crec que les taules de treball amb els grups municipals i amb tots els afectats, doncs segurament farà sortir un pla d'usos que estigui per tots.
La previsió és que el nou pla d'usos estigui enllestit durant el segon semestre del 2020. Molina ha explicat en quin estat es troben aquestes gestions i quin procediment se seguirà a partir d'ara.
Des de l'àrea de desenvolupament ja gairebé ja ho tenim, perfilat amb activitats i tots els departaments ja està gairebé. Ara el que farem és, un cop la tinguem, llavors sí que començarem a fer les taules de treball per cada ús més concret. És a dir, si hem de parlar de, jo què sé, el que dèiem, dos signatures, doncs fer la taula amb els representants, amb els afectats, amb els partits polítics, amb els tècnics, per acabar de regular aquesta ordenança. Sí, perquè és una cosa que ens afecta a tots.
A la pràctica, l'elaboració del nou pla d'usos suposarà que no s'atorgarà cap llicència relacionada amb aquestes activitats durant un any. És a dir, no es podrà obrir cap nou negoci d'aquesta naturalesa fins a finals del 2020 o principis del 2021.
I precisament el grup municipal de la Crida vol controlar el creixement de les apostes en línia i les cases de joc. La formació anticapitalista demana al consistori que apliqui diferents mesures per combatre aquesta activitat, així com adoptar estratègies preventives davant de la ludopatia. Serà un dels temes que presentaran al ple de demà a la tarda, acompanyat d'altres, com ara un sobre l'accés garantit al consum d'aigua. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La regidora Nani Valero insta el ple municipal a avançar en l'adopció de mesures preventives i també en la corresponsabilitat.
Ara més que mai és important que prendre aquestes mesures preventives, estudiar-ne bé el seu impacte negatiu que pot tenir tant en l'economia com en la salut dels ciutadans i les ciutadanes, i sobretot també com corresponsabilitzem a tota la ciutadania en relació a aquest tipus d'activitat, no? Que veiem que proliferen en l'àmbit publicitari, en l'àmbit de la joventut, i són temes que hem de tenir molt presents, sobretot de cara a poder-ne corregir l'impacte que puguin tenir.
Entre les mesures es compten el fet de revisar les ordenances, accions en escoles, formació de la policia, impedir la publicitat en actes municipals o instar a la Generalitat a limitar l'obertura de cases d'apostes físiques, igual com ho fan amb les farmàcies o els estancs de tabac.
Cridaires i Republicans, d'altra banda, presentaran també una moció conjunta per garantir, Pau, l'accés als consums d'aigua.
Exacte, volen que les persones en situació de vulnerabilitat puguin accedir a comptadors d'emergència social, sense que els suposi un problema l'acreditació habitacional. Per això demanen que es modifiqui amb urgència el reglament del Servei Públic de Subministrament d'Aigua. Referent a la Comissió de Seguiment d'Esmatxa, la Crida també ha lamentat la seva composició i demana que s'exigeixi l'implementació dels EPS als serveis de recollida, així com sancionar l'empresa per les liquidacions de 2015 i 2016, a més de reclamar la de 2017, on observen lentitud en la seva tramitació.
Notícies migdia.
Abordem d'altres qüestions. Sabadell i Terrassa acorden prioritzar la construcció de la Ronda Nord per connectar la B-124 amb la C-58. El consens entre els dos municipis és total i així es fa palès en el Pla de Mobilitat del Vallès, que sortirà a exposició pública a final d'aquest any. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha sortit al pas de les crítiques per voler impulsar la infraestructura i ha defensat que és l'única solució viable si es vol pacificar la Gran Via. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Farrés ha matisat que no es tracta de fer el quart cinturó com a tal, sinó de construir una carretera que evitaria el pas de milers i milers de vehicles que cada dia creuen Sabadell per agafar l'autopista. Tot i que el projecte encara es troba a les beceroles, l'alcaldessa creu que cal aprofitar que el Ministeri de Foment està en la fase de redacció de l'estudi informatiu de la B40 entre Terrassa i Granollers per posar sobre la taula la Ronda Nord com a infraestructura prioritària. Sobre el traçat, Farrés ho té clar, una carretera amb el menor impacte possible sobre el territori.
La concepció és més de ronda, encara no hem entrat en un dels carrils, però penseu que tota la part, doncs, de, com deia, de l'avinguda de les Palmeres va tota soterrada, per tant, en aquest sentit, diguem, l'impacte en el territori és mínim, perquè va, com et dic, amb soterrament, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, s'ha de parlar amb el Ministeri per veure exactament què és el que ja estem fent en aquests moments, per veure exactament quina és l'amplada d'aquesta calçada, no?
L'alcaldessa també ha carregat contra els sectors que l'acusen de no actuar amb coherència quan defensa la Ronda Nord i alhora pretén lluitar contra el canvi climàtic. Farrés ha lamentat que durant 4 anys Sabadell hagi fet impossible un acord per desencallar un projecte altament reivindicat per altres municipis com Castellà.
En els últims 4 anys hi havia acord de tot almenys de Sabadell, per tant, en aquest sentit, diguem, em sap greu, doncs, que la nostra ciutat fos una de les que bloquegés el projecte. Bé, crec que ho important és que ara poder tirar-ho endavant, no? I aquest és l'element important, però així n'estic convençuda que s'ha perdut temps i lamento, doncs, que en els 4 últims anys doncs no es pensés res, no? Perquè es diu que es vol pacificar la Gran Via, però ningú posava una solució sobre la taula, no? I al final, doncs, evidentment s'han de poder posar solucions i només amb el que deia, no només amb la crítica i amb el no, doncs una ciutat, per desgràcia, doncs no avança, una ciutat avança quan es prenen decisions.
A banda de la Ronda Nord, el Pla de Mobilitat del Vallès inclou altres projectes en matèria de transport públic i infraestructures ferroviàries, com un intercanvió de Barberà entre la línia R4, la que passa per Sabadell, i la R8.
I a Badia del Vallès continuem parlant d'infraestructures. No volen l'aeroport. L'alcaldessa Eva Menor ha explicat que tot el que en reben són problemes. Si bé assumeix que els accidents són menors que els que es produeixen en una carretera, diu que el perill potencial és molt greu. Menor diu al programa El Cafè de la Ràdio que per negociar-ne l'encaix té algunes exigències a plantejar.
Què demanem nosaltres? Primer, el tancament. Si no es tanca, perquè hi ha altres interessos, nosaltres el que exigirem és que es reverteixin aquestes externalitats negatives i puguin convertir-se en externalitats positives. Com? Pues des d'una perspectiva de recursos econòmics, des d'una perspectiva de possibilitat de generació de llocs de treball, des d'una perspectiva d'increment de les opcions formatives pel nostre jovent. Hi ha diverses alternatives al tancament, però nosaltres, insisteixo, la nostra posició com a ciutat és el tancament de l'aeroport, perquè ara mateix no el veiem cap tipus d'efecte positiu per la nostra ciutat.
A banda de parlar de l'estructura aeroportuària, l'alcaldessa de Badia també ha repassat altres aspectes d'actualitat. Eva Menor s'ha centrat en el problema de l'amiant, del qual ha dit que és una de les prioritats del seu mandat. Per això està donant suport a la creació del mapa de l'amiant al territori.
Degut a l'estat del parc d'habitatges i la presència de fibrociment en les construccions que s'estan deteriorant, s'ha iniciat una presa de mostres d'amiant en aire en una 30 de comunitats de veïns. Per l'alcaldessa és un tema de salut pública, ja que la qualitat de l'aire va més enllà del municipi. Menor demana a la Generalitat que assumeixi les seves responsabilitats.
Sí que hi ha una responsabilitat moral en quant que són pisos que van ser construïts pel sector públic amb uns elements que ara estan donant un munt de problemes i sobretot en uns territoris que els seus propietaris, pel fet de ser habitatge de protecció oficial, de promoció pública, de preu taxat, la seva capacitat econòmica o la seva capacitat de pagament també és diferent a la de la resta de barris de Catalunya, en aquest cas. I jo crec que el Departament d'Habitatge té una responsabilitat moral, primer, i segon, jo crec que té una responsabilitat competencial d'ajudar als propietaris a poder tirar endavant aquestes rehabilitacions, perquè són molt costoses.
Menor assenyala que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es mostra sensible amb la rehabilitació i també compten amb el favor del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
I Badia s'uneix també a la reclamació de la construcció de l'Hospital Ernest Lluch.
L'alcaldessa assegura que suposaria un guany i no només pels habitants de Badia.
Sí, hi ha un altre hospital que descongestiona a l'Hospital Taulí, que és el nostre, nosaltres també tindrem un guany en el sentit de tenir un hospital de referència que estigui millor, que tingui una millor atenció, que baixin les llistes d'espera, que millorin les urgències i que no estigui tan saturat com està. I també perquè estem en un territori que està infradotat en quant a instal·lacions hospitalàries.
Vies de transport i comunicació.
Eva Menor creu que ara tenen una bona connectivitat amb Sabadell i també amb l'entorn metropolità. En canvi, troba que hi ha un dèficit de comunicació amb la resta de municipis de la comarca. Respecte a l'ampliació de la C58, Menor entén que hi ha una millora global en els desplaçaments, però ha reivindicat mesures pal·liatives amb les externalitats negatives que rep a dir arran de l'obra, entre les quals ja es poden comptar la dignificació de la carretera del riu, un carril bici, horts urbans o l'ampliació de la vorera.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Passa un minut de 3:15. Les previsions meteorològiques apunten a una baixada del mercuri aquesta setmana amb temperatures que podrien caure en picat. Per això l'Ajuntament i Creu Roja ja tenen a punt el dispositiu que cada any s'engega per atendre les persones que dormen al carrer en episodis de fred extrem. Entre les accions que s'inclouen hi ha l'habilitació d'un alberg amb una desena de llits i el repartiment de menjar calent i mantes.
Aquesta última mesura és la que fa la Unitat d'Emergència Social de Creu Roja Sabadell, un recurs que des del 30 d'octubre passat surt cada dimecres i que tenen una quinzena de persones de mitjana. En 8 de cada 10 casos són homes. En cas que s'activin les prealertes dels plans Neucat i Inuncat de la Generalitat o bé les temperatures siguin negatives, les sortides de la unitat es podrien intensificar. Alhora, Creu Roja habilitaria l'alberg amb una desena de llits en les instal·lacions de Marquès de Comilles. Ho ha explicat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio Xavi Miralles, tècnic de comunicació de Creu Roja.
I si temperatura sota 0 graus, obrirem aquí el nostre alberg provisional, que com sabeu disposa d'una desena de llits, que els usuaris aquí al final també es poden dutxar, es poden canviar, tenir roba neta, sopen, esmorzen l'endemà, també hi treballarà bé Càritas, també està previst en aquest protocol que proporciona roba neta a les persones sense llar.
Miralles ha comentat que treballen de forma coordinada amb els serveis municipals, però també amb altres entitats, com Actua Vallès o Càritas, com sentíem, per donar resposta a les persones que viuen al carrer o en habitatges que no reuneixen les condicions òptimes. En aquest sentit, ha assegurat que en la major part dels casos tenen molt ben identificada la gent que es troba en aquesta situació. Tot i això, demana la col·laboració ciutadana per si es detecta algun cas nou.
En dies de, sobretot d'intens fred, no? Bé, els ciutadans de Sabadell que detectin persones amb necessitats d'allotjament o que creguin que no estan sent ateses en aquests moments, tot i que potser de vegades ho sembla i sí que hi ha una atenció, doncs es posa a disposició de la ciutadania el telèfon de la policia municipal al 092 o al 911-2092 perquè les persones puguin trucar-hi o fins i tot a vegades també ens trobem casos que ens truquen aquí a la Creu Roja i també ens expliquen, no? Tal persona, a tal carrer, no sabem si està detectada o no i si podeu fer algun seguiment, no?
L'operació fred activa des de l'1 de desembre s'allargarà fins al mes de març seguint l'evolució de la climatologia.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
No tots els comerciants de la Fira Santa Llúcia estan d'acord amb el trasllat a la plaça Doctor Robert. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell la presidenta dels paradistes, Dolors Casas, que assegura que no ha sortit dels paradistes deixar la plaça Sant Roc. Per contra, l'alcaldessa Marta Farrés assegura que els comerciants que es van reunir amb l'Ajuntament van veure amb bons ulls el canvi d'ubicació. Amb tot, tot apunta que l'opinió dels paradistes estaria carent dividida.
Casas assegura que la plaça Doctor Robert ha obligat algunes parades a quedar fora de la fira per falta d'espai. És per això que no veia amb bons ulls aquest canvi d'ubicació, sinó que proposaven ajustos en la distribució de Sant Roc. La presidenta de la Fira de Santa Llúcia s'ha mostrat contundent.
Nosaltres no ho hem decidit. Vull dir, això ens ho vam plantejar, diguéssim, sí i sí. No va haver opció a canvi. Nosaltres vam fer una proposta on estàvem per canviar el que és la ubicació de les parades, però ens van dir que no, que tenien que venir aquí i hem vingut aquí.
Ferrés, per la seva banda, defensa que Doctor Robert és un bon espai per la fira i insisteix que alguns paradistes ho comparteixen.
Com a mínim amb aquesta gent que es va parlar, sí, doncs, que van traslladar que estarien, doncs, contents amb aquest canvi, no? Com sempre és molt difícil contentar a tothom, jo crec que el canvi és positiu, tenen més espai aquí a la plaça de l'Ajuntament, doncs estaven, la veritat, que nosaltres creiem que molt, molt concentrats, i a més, si us en recordeu, doncs amb aglomeracions importants, amb cues fins i tot en alguns moments, amb dificultats de pas, per tant jo crec que portem tot just dos dies, no, de fira, per tant jo crec que ens hem de donar l'oportunitat de veure com van en els propers dies.
Tot i això, les dues parts s'emplacen a tornar a parlar de la ubicació de la Fira de Santa Llúcia un cop acabi, per evitar problemes de cara a l'edició que ve. Pel que fa al primer cap de setmana d'activitat, Casas assegura que la vintena de comerciants han venut menys que l'any passat, molt probablement arran de la coincidència amb el Black Friday.
I aquest cap de setmana s'han estrenat les especificacions de dos carrers de la ciutat. La primera ha estat la del carrer Sant Pere, al centre, després de 9 mesos en obres. Una estrena molt desitjada pels botiguers de la via i també els veïns. La segona ha estat a la Creu Alta, al carrer Montlló i Pujal, tot i que no ha comptat amb la presència de l'Ajuntament perquè les obres no estan acabades. Ha estat una manera de pressionar el consistori perquè les obres no s'allarguin tant com ha passat al centre de la ciutat.
Els comerciants del carrer Sant Pere es mostren dividits amb l'opinió sobre la pacificació de la via i els mesos d'obres. Estan contents que per fi s'hagi obert als vianants, però troben a faltar elements a l'espai públic com més vegetació o il·luminació. Sobre l'impacte econòmic de 9 mesos d'obres, alguns comerços asseguren que no ho han notat, mentre que d'altres lamenten la pèrdua de clients. Josep Maria Vidal, de Vidal Papers, afirma que la inauguració ha de servir per reflotar una mica l'economia de la botiga.
Com que això està subvencionat al 50% per la comunitat europea, ha anat bé, ens ha fet fer tot aquest xou d'avui, que és promocional, que potser ens ajudarà a apaivagar una mica les despeses que hem tingut i els perjudicis que hi ha hagut durant aquest període de temps. Per tant, bé, sí, un 7 sobre 10.
Pel que fa a l'altra via que s'ha inaugurat, l'acte no ha comptat amb espectacles teatrals o tallers al carrer, sinó que ha estat més reivindicatiu i protagonitzat pel veïnat. Aquest s'ha cansat d'esperar una inauguració oficial que no arriba. La remodelació hauria d'haver acabat ara fa 2 mesos. Rubén Cantó, president de l'Associació de Veïns de la Creu Alta, explica que a hores d'ara ja només falta que des del consistori es doni el carrer per acabat.
Nosaltres vam demanar-li que tallés les tanques perquè, clar, digo, és que està fet, ja fa 3 setmanes que està fet, no fan res. Digo, bueno, es que no, es que falta no sé qué. Digo, bueno, lo más perilloso son los escuseis que tenemos aquí. Pues digo, amb les tanques, encerquem els escuseis i tot lo demás resta obert. Més amplitud pels vianants, pels assistents al teatre. No han volgut treure les tanques.
En aquesta inauguració simbòlica de diumenge, els tallarets han rebatejat la via instal·lant un cartell amb el nom de Carrer del Teatre, una placa que esperen que sigui oficial en el futur.
Afegim diverses informacions més en format més breu. Ahir es va celebrar el Dia Mundial de la Sida i a Sabadell també es lluita per seguir trencant estereotips i estigmes sobre la gent que conviu amb aquest virus.
Així és, Joan Ofroi, president d'Actua Vallès, ha afirmat que la comunitat és molt important en el dia a dia de la lluita contra la Sida, però també ha reivindicat que sense el suport dels governs aquesta batalla queda en segon pla.
Com es pot veure, les comunitats, com Actua, marquen la diferència en tot el món. Recordem que les comunitats soles no poden fer tota aquesta feina. Els governs, com diu la Declaració de París i en la que el govern de Sabadell va signar, estan compromesos en el seu deure de donar prioritat a la lluita contra el VIH-Sida, vetllar perquè les persones amb el VIH-Sida puguin exercir amb tota igualtat els seus drets i llibertats fonamentals.
Des d'Actua Vallès han explicat que seguiran lluitant per arribar als objectius del 2020, anomenats 90-90-90, és a dir, que l'any que ve un 90% de les persones amb el VIH aconsegueixin conèixer el seu estat serològic, que el 90% tinguin tractament i que les que estan en tractament tinguin una càrrega viral nul·la.
I aquesta tarda s'anca de forma institucional el centenari de la Colla de Sabadell.
Serà un acte al Palau de la Generalitat on hi participaran l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, el president de la Generalitat, Quim Torra, la consellera de Cultura, Maria Àngels Villalonga, i el comissari de l'any de la Colla, el periodista Joan Safont. Durant la commemoració es llegiran textos dels 3 principals membres del grup, Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols, per part d'actors i actrius sabadellencs. L'Orquestra Simfònica del Vallès tocarà diversos temes musicals, com va avançar a Ràdio Sabadell Cesc Prat, membre de la comissió. El tancament popular de l'any dedicat a la colla es farà a Sabadell a principis de l'any vinent.
I acabem la xarxa Onion, que agrupa diversos empresaris locals, entrega el seu premi Emprenedor de l'any a Bicicletes Escapa i Xido.
En el primer cas, perquè tot i ser empresa consolidada amb 30 anys de trajectòria, ha decidit sortir de la seva zona de confort i obrir un nou local en una nau abandonada de Girona. En el segon cas, per la innovació de la proposta i el seu component de sostenibilitat. Recordem que Xido, com vam explicar en una entrevista al programa al matí, es dedica a fabricar productes de papereria elaborats amb llavors que es poden plantar.
El gener arriba una llum nova a Sabadell. A Centre de Dia la Llum fomentem l'autonomia personal i la socialització de la nostra gent gran, procurant estimular l'estat cognitiu, físic i emocional, oferint també suport als familiars. Tallers de memòria i animació, fisioteràpia, ioga, musicoteràpia, pintura i totes aquelles teràpies que ajudi els nostres majors a tenir una vida més plena i saludable. Centre de Dia la Llum, un espai on la gent gran es sentiran recolzats per professionals amb una clara vocació personal, el benestar de les persones grans. Estem al carrer Clemència Isaura, 43, a Sabadell. Informa-te'n a www.centrededialallum.com o al 93 031 21 46. Centre de Dia la Llum. La nostra filosofia és cuidar els vostres pares i avis, ja que també són els nostres.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Abordem ja les informacions més enllà de la ciutat explicant-vos una notícia que hem conegut ara fa poca estona. Un home ha matat la seva dona, presumptament al Prat de Llobregat. És la novena víctima per violència masclista aquest any.
Una dona de 41 anys ha estat assassinada presumptament aquest matí al seu domicili del Prat de Llobregat. La seva parella i assassí s'hauria entregat poc després a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del municipi. La dona ha estat trobada per la policia local després que hagi rebut un avís dels veïns.
Doncs segons informa aquesta hora, el jutjat número 2 en funcions de guàrdia del Prat de Llobregat, no hi havia antecedents judicials per violència entre la parella. La jutgessa que porta el cas també ha oficiat a la DGAIA que per fer possible el desemparament dels fills menors que tenia la parella. De moment no hi ha més detalls sobre aquest nou cas de violència masclista. I en marxa a Madrid ja la COP25 amb l'encàrrec d'incrementar l'ambició en la lluita contra l'emergència climàtica.
El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, i el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, han inaugurat la cimera del clima que s'allargarà fins al 31 de desembre amb delegacions de prop de 200 països. En el seu discurs, Sánchez ha destacat que el moment actual és crucial i ha animat els estats a presentar objectius més ambiciosos.
Ciutadans denuncia el president del Parlament, Roger Torrent, per haver permès el debat i la votació d'una resolució anul·lada pel Tribunal Constitucional.
És el text pactat per Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP com a resposta a la sentència del referèndum rebutjant la censura del TC i reprovant la monarquia. Després de l'anul·lació del Constitucional, els partits independentistes van modificar la resolució a través d'esmenes.
Dos joves denuncien una agressió homòfoba per part d'un grup de 15 persones.
Jovent Republicà, organització de la qual una de les víctimes és membre, ha explicat a les xarxes socials que els dos nois tornaven a casa el dissabte a la nit quan un grup que denuncien que és d'extrema dreta els va agredir i després va fugir. Segons l'organització, un dels joves va necessitar atenció mèdica urgent en un hospital. Jovent Republicà assegura que els dos agredits han presentat denúncia als Mossos.
El drama bèl·lic Mientras dure la guerra d'Alejandro Amenábar i la cinta Dolor i Glòria de Pedro Almodóvar són les dues pel·lícules més nominades als Premis Goya amb 17 i 16 nominacions respectivament.
D'altra banda, La trinxera infinita d'Aitor Aguirre, Joan Garanyo i José Mari Goneaga té 15 nominacions, entre les quals també hi ha la de millor pel·lícula. Els Goya d'aquest any es lliuraran el pròxim 25 de gener en una gala presentada per Sílvia Abril i Andreu Buenafuente i també reconeixeran la icònica actriu Pepa Flores amb el Goya d'Honor 2020.
I un últim punt en clau internacional, el primer ministre de Malta, Josep Muscat, ha anunciat que dimitirà el gener quan el seu partit hagi escollit un successor.
Aquest anunci l'ha forçat la pressió social als carrers en protesta per les relacions del govern Muscat amb l'assassinat fa dos anys de la periodista Daphne Caruana Galiza, que investigava els anomenats papers de Malta relacionats amb corrupció política.
Així acabem el Notícies Migdia d'aquest dilluns. Informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de sort. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara tota la informació esportiva amb aquesta bona notícia. El Sabadell és líder en solitari del grup tercer de la segona B. Tot plegat a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.